doncs veurem que la vida és més bonica si junts farem el bé.
Amb ulls de dones. Un programa en el que parlarem de tot i amb tots i totes, des de la mirada de les dones. Núria Vinyes i Anna Bertran us acompanyaran cada 15 dies els dijous de 9 a 10. Amb ulls de dones a Ràdio Canet.
Bona nit. Un cop més us acompanyem aquest vespre amb un nou programa amb ulls de dones. Esperem que passeu una bona estona. Tant l'Anna Beltrán com jo mateixa, Núria Vinyes, estarem amb vosaltres parlant de l'actualitat. Avui volem dedicar el programa a Canet i cultura. Canet de Mar, tradicionalment, és una població cultural de les més importants del Maresme i jo diria que de Catalunya. Canet és molt més que una vila costanera del Maresme. És un nucli vibrant de cultura, història i creativitat al llarg dels anys. Ha estat punt de trobada d'artistes, intel·lectuals i moviments culturals que han deixat una empremta profunda en el seu paisatge identitari. Des del modernisme de Lluís Domènech i Muntaner fins a la innovació teatral dels comedians, passant per l'art de la ceràmica i el teixit associatiu del Centre d'Estudis de Canet de Mar, la vila ha estat un bressol d'expressió artística i cultural. Aquesta riquesa no és fruit de la casualitat, sinó del compromís i la passió que han fet de la cultura un element central de la seva vida i de la seva comunitat. En aquest programa explorarem aquesta relació entre Canet i la cultura, parlant amb protagonistes que han contribuït a fer d'aquesta vila un referent creatiu. Per parlar de tot això, ens acompanyen aquest vespre la senyora Paca Sola. Bona nit.
Bona nit, Canet.
Paca Sola és una de les figures històriques de la companyia Els Comedians, un grup teatral emblemàtic fundat el 1971 a Canet de Mar. Comedians ha deixat una petjada inesborrable en el teatre de carrer i l'espectacle visual, portant la seva creativitat arreu del món. Paca Sola ha estat una peça clau en el desenvolupament del llenguatge artístic del grup, contribuint amb la seva energia i talent a la creació d'espectacles que han combinat música, dansa, llum i color, en una experiència única per al públic. Com a actor i membre destacat de la companyia, ha participat en moltes de les produccions que han definit l'estil inconfusible de Comedians, basat en l'alegria, la festa i l'esperit popular. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. És així com et definiries tot el que
home,
he explicat?
Home, m'has elevat un pèl massa.
Vaja,
però,
no.
Siguent justos, la meva gran feina com a diants ha sigut endreçar, organitzar, promoure, buscar gires, descobrir països i fer circular la nostra manera de fer.
No poca cosa,
no, no és poca cosa. Però menys a la part creativa, perquè al cap d'un temps, primer ho fèiem tots, al cap d'un temps ens vam haver d'especialitzar i cada un va fer servir allò pel que servia més. Qui servia més per dirigir això, doncs dirigia. Qui era més bon cosidor, doncs feia el vestuari, al final.
Clar.
Bé, els músics feien el... I jo vaig anar derivant cap a la part organitzativa i tot el que és produccions i gires ja em van caure de ple.
Que
i descobrir
cosa...
el món que de veritat, sí, sí, que em va sortir bé per xeripa.
Segur que la sort no existeix sola, va acompanyada
no.
Sempre d'una força de voluntat.
Se n'aprèn dels errors.
Sí. I això el que és important que dius ara, i això em serveix per presentar la següent acompanyant, és que quan fas alguna cosa que a tu t'agrada,
sí,
ho
sí,
fas ben fet. Bona nit, Victòria Ibars.
Hola, bona nit.
La Victòria Ibars és una destacada ceramista i artista multidisciplinària resident a Canet de Mar. La seva formació abasta disseny, creació d'objectes i estilisme, havent col·laborat amb revistes de decoració com El Moble i Cases de Camp. Al llarg de la seva carrera ha treballat amb diversos materials, incloent-hi el fang, el paper, ferro, fusta i resines, la qual cosa li ha permès desenvolupar una àmplia gamma d'obres que inclouen escultura, pintura i joieria. Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Victòria.
Bueno, millor fer més coses que no
això
pas
sí.
quedar-te...
I de totes aprens, eh?
De totes aprens.
Sí.
L'obra d'Ibars, per continuar una mica amb la teva presentació, es caracteritza per una estructura sòlida i creativa amb imperfeccions deliberades que reflecteixen el seu interès a combinar tècniques tradicionals amb elements contemporanis. La seva inspiració prové de l'entorn quotidià i de les seves experiències de viatge, les quals enriqueixen el seu procés creatiu. A més de la seva labor artística, Ibars imparteix tallers en el seu taller de Canet de Mar, on ensenya diverses tècniques de treball amb fang i altres materials. Aquests tallers estan dissenyats per a totes les edats i nivells d'experiència, oferint una oportunitat perquè els participants explorin la seva creativitat i un ambient acollidor. En reconeixement a la seva contribució a l'art i l'artesania, va rebre el diploma Mestre Artesà el 2014 i el Premi Barcelona a la millor botiga del món el 2013.
Sí.
També sòcia de l'Associació Mares Malabaristes. Déu-n'hi-do, eh? Quina trajectòria,
bueno, mira,
Victòria.
Escolta, un s'ha de moure, perquè si es queda parat no fa res.
Clar.
És veritat.
No, sí. No. Està molt bé, està molt bé. Això tens tota la raó,
sí,
eh?
Sí,
has d'anar...
Sí.
Si esperes que et vingui la feina, no, l'has d'anar a buscar.
Clar, sí.
Això està claríssim.
Sí.
Bé, també tenim aquest vespre amb nosaltres el Quim Pera. Ell és membre de la Junta del Centre d'Estudis Canetencs. Bona nit.
Bona nit.
Quim. Bueno, i val a dir que és arqueòleg i és professor a la Universitat Autònoma d'Arqueologia. Bueno, el Centre d'Estudis Canetencs, tothom ho coneix aquí a Canet, és una entitat dedicada a la recerca, la conservació i la divulgació del patrimoni artístic cultural de Canet de Mar. Organitza conferències, publicacions, exposicions i activitats per a donar a conèixer la història local i fomentar la recerca. Què ens diries més del,
bueno,
del centre?
Podria dir que hem fet 20 anys, per tant, una entitat que té 20 anys d'antiguitat aquí a Canet és una cosa bastant difícil de trobar.
Important.
I, per tant, aquest seria un dels arguments que podríem posar sobre la taula. Com a... Passa que, clar, amb el temps, els membres de l'entitat, alguns han anat desapareixent,
clar.
I hi ha hagut noves incorporacions, que de fet és del que es tracta.
Clar, és del que es tracta, i tant. Vosaltres coneixíeu o teniu vinculació amb el Centre d'Estudis Canetencs?
Jo el coneixo, el respecto i m'agrada, però no tinc una gran vinculació, però la tinc controlada.
Sí, nosaltres quan vam fer el Mar de Fils, el primer any, us ho vam... Bueno, vam fer una cosa conjunta i vau fer l'exposició aquella a la sala municipal, que va ser molt maca, explicant la història del text, i molt maco. Sí.
És com un centre d'intel·ligència del poble.
Això.
Som xafarders, però és la manera també de conèixer tothom.
Clar,
i,
clar.
De fet, la veritat és que ens ve molta gent sempre preguntant, doncs,
sí, no?
Què en saps d'aquest, què en saps d'aquell?
Què dius?
Estic fent l'arbre genealògic.
Ah, caramba!
Estic fent l'arbre genealògic.
Sobretot en un poble, no?, que la gent busca les famílies,
i, bueno,
els
clar,
antepassats
tothom
li, i...
Tothom està interessat en saber d'on ve, les coses que...
I de quina família ve,
i...
Els 8 cognoms de Canet, no?
Els 8, o 16.
O 16.
16, ja. I llavors tenim la sort de tenir Xavier Mas, que també en aquest sentit...
Sí.
És com una enciclopèdia vivent,
sí.
I ell ja lliga caps de seguida. De fet, molts són parents seus, no sé per què, però és una...
Sí, el Quim també ho tenia, això.
Aquest és parent meu, aquest és la meva àvia, és parent de
sí,
tothom,
sí.
I per tant ens va molt bé que... I,
bueno, que bé,
donem,
que bé.
No és que donem aquest servei, perquè moltes vegades ens venen i ens diuen, escolta, que ens podríeu fer l'arbre genealògic. Escolta, no fem arbres genealògics de les famílies, però sí que donem les eines de dir, mira, aneu a aquesta pàgina web, que hi ha l'arxiu del bisbat, que allà trobaràs els casaments, els naixements, els òbits, i allà tu mateix espavila.
Tireu un filó perquè puguin estirar,
sí,
no?
Sí, esclar, és que si no tindríem cua. És que
sí,
s'ha posat de moda fer arbres genealògics.
Sí.
perquè és que tothom vol saber
d'on ve.
També.
És lògic. I ara perquè hi ha unes teràpies vinculades amb la teva genealogia. Hi ha unes teràpies i et fan servir els arbres dels teus familiars com per solucionar aquests problemes de caire més emocional.
Clar, i també les proves d'ADN, també. Per també. Perquè ja d'on venim, però
sí,
ja de més
sí.
enllà, eh?
Però és que aquesta teràpia, Déu-n'hi-do el que es fa
sí,
servir,
molta
eh?
Gent sí,
sí. El que passa és que el de l'ADN jo crec que s'emportarien moltes sorpreses, a vegades, perquè, bueno, els fills són de qui són, eh?
Què vols dir?
Què vols dir? Home, pues vull dir que una vegada, no sé si va ser, no sé a quin lloc ho vaig escoltar o vaig llegir un article, que no sé si el 60% no són fills del pare que es pensen que són.
A Canet això no passa.
Que em sembla bé, eh?
Escolta, bueno...
No, però tots tenim un pare i una mare.
Tots. Ah, això sí, això sí. Però vull dir, com deia l'Anna de l'ADN, que la millor vegada...
Sí, però més per la procedència, eh?
Sí,
perquè sí,
sí
que,
és veritat. Sí,
que quan tires més... Clar, quedes per aquí, tots som d'aquí, no? Però la que ja es tires una mica més amunt, sí, penses, ostres, i jo vinc o aquest de l'Àfrica o aquest
sí,
del no
sí.
sé què...
Tenim... Jo vinc dels godos.
Sí, sí.
Tu vens dels godos. Tu com vas començar els comedians? Com era una mica l'ambient de treball i tot això?
Bon, per treballar sempre ho hem fet tot molt bé. No vam néixer a Canet de Mar, no vam néixer, eh? Vam venir quan ja teníem 5 anys. No és per res, però clar, tampoc és qüestió de tirar-se.
Però vau triar Canet. Que ja
vam triar
bé.
Canet perquè la gent de Canet ens va afavorir. A veure, nosaltres vam venir de bolo. Quan ja teníem 5 anys, diríem, i el més calent a l'aigüera, però ja treballàvem, ja teníem un petit espectacle, per nosaltres era tope, però era un espectacle, i anàvem per pobles. Un d'aquests pobles que ens va demanar per venir a actuar va ser Canet de Mar. I quan estàvem a Canet vam conèixer una gent tope enrotllada, tope amable, i que ens va dir, ens va arribar a dir, escolta, aquest teatre que esteu, si l'arregleu us el deixem. Sí, perquè està a punt de caure i no sé què, si us hi quedeu i li doneu un cop de mà, el pinteu, jo us deixem el teatre per assajar. Bueno, què va dir? Ens va donar la vida el Quirze i companyia, però ens van oferir un teatre, és que hi veníem de bolo només. Arrel d'allò vam dir a Canet, tu
clar.
Ja està.
I suposo que ha estat un punt de referència també
ara
per la
sí.
vostra creació artística.
A partir d'aquí, sí, a partir d'aquí. Sí, sempre ho ha estat. I som... Bueno, jo especialment estic molt agraïda d'haver retrobat la meva vida a Canet. Aquí m'he desenvolupat creativament com a dona, he sigut mare i els meus fills han crescut a Canet. Per tant, jo sí que em sento arrelada, però tampoc és qüestió d'inventar-se un currículum.
I Canet... Què creus que us ha portat a la companyia?
La companyia és un conjunt de persones que cada un és del seu pare, de la seva mare, i pot pensar diferent del que jo digui. No és una secta amb un sol criteri. Jo crec que Canet ens va donar la facilitat de tenir un espai i vam començar a crear amb molta més capacitat i ens va donar la capacitat de tenir... Dèiem, nosaltres ens dèiem a nosaltres mateixos, nosaltres som com uns gitanos, agafem els paquets i anem de poble en poble. Doncs dèiem, som uns gitanos més moderns, però al final som una mena de gitanos, perquè tot el dia estem voltant. Canet ens va donar el campamento base, que en dèiem.
Una estabilitat i una llibertat.
El campamento base. Nosaltres
vam... Una dolor que muntàveu, perquè jo me'n recordo...
Els anys, sí.
De joveneta haver vingut allà tot allò que muntàveu.
Sí, la nit de nits, perquè ja estàvem molt granadets. Però al començament era allò, tu agafa això, i la furgoneta que no s'engega. Diríem que vam passar de gitanos alegres... a campamento base.
Bueno, els principis sempre són durs. Tu, Victòria, què diries? Com vas començar? Què et va traure del món de la ceràmica?
Mira, jo vinc d'una família que són artesans. El meu pare, el meu avi, eren restauradors d'antiguitats d'esglésies.
Toma.
El taller del meu pare era com un... No sé, entraves allà i tot de talles, de fusta, de quadros...
Que guapo.
Nena.
Sí. I llavors...
Això t'agradaria, tu, Quim.
Oi, a mi.
Sí.
Bueno, no hi és, el meu pare ja no hi és. Doncs jo vaig començar allà, treballant amb el meu pare. I em feia fer, posar guix per fer...
Els motlles?
No, no. Una peça li posaves guix i després la pintaves i tal. I a mi em tocava això. Jo estava farta d'això, que em toqués sempre el mateix. Jo volia fer altres coses.
Clar, tu eres creativa.
Bueno, m'ensenyava, em deixava també fer coses amb la gúbia i feia marcs.
Què és la gúbia?
La gúbia és una eina per treballar la fusta.
Ah, val. Vull dir, per explicar-ho, perquè tampoc molta gent
no sap. És una eina plana que té... És així, n'hi ha de diverses mides, i amb això piques amb el martell i vas traient
moldejant
la fusta.
Sí, moldejant. Bueno, sí.
Llavors, clar, jo i amb el meu pare no ens enteníem. Bueno, no ens enteníem. Cadascú té
cadascú el seu caràcter.
Tenia
la seva
perquè ell era artesà i tu volies ser artista.
Sí.
Clar. I ell ensenyava de tècniques.
I llavors, doncs, vaig... bueno, com que el meu pare tenia molts coneguts, coneixia un senyor que era escultor, però que feia marfils. Ah, feia coses de marfil.
Bueno, marfil que està prohibit, no?
Sí, bueno, ara sí, però... Hi havia bancs i tot, de marfil. Hi havia bancs de marfil. Es podia tenir la riquesa amb marfil. Pobrets, elefants.
I llavors el fill... I el fill treballava amb el pare, era més gran que jo, no diguéssim, jo sí tenia 15 anys, llavors. I llavors la jove feia ceràmica. I estaven a Bellaterra, tenien allà el taller a Bellaterra i on jo cada dia anava allà a Bellaterra. I m'agradava això, la ceràmica, perquè feies coses, no feies soroll, saps? No. Vull dir...
Això és el que et va treure, no, de la ceràmica?
Bueno, i que tocar el fang és
molt agradable.
Sí, molt agradable, no? Sí. I llavors vaig pensar, ai, doncs igual, sí, tu. I li vaig dir a meu pare, ai, papa, mira, no, jo no vull venir. Vull estudiar ceràmica. Llavors me'n vaig anar, hi havia la Massana i hi havia l'escola industrial, que era d'arts oficis. I em vaig apuntar a l'escola d'arts oficis, a l'escola industrial, perquè la Massana, com ho tenia que pagar jo, era més car i no podia. I llavors vaig anar allà i vaig fer ceràmica.
Doncs ho vas fer molt bé,
Reina. Sí, i llavors vaig conèixer gent, noies allà, i vaig posar-me a treballar en un taller pels matins, al taller de ceràmica, que t'ensenyen... Bueno, que allà aprenies molt, perquè t'ensenyen com enganxar unes potes, com posar una nansa...
Clar, tot el procés, no?, sí, de l'elaboració.
I vaig començar així. I després ja em vaig posar pel meu compte.
Molt bé. I els materials i tècniques que utilitzes a dia d'avui ha variat?
Són els mateixos de sempre, són minerals. O sigui, el fang, hi ha diversos tipus de fang, diguéssim, el fang vermell, que tothom coneix, el fang aquest popular, que és més d'aquí a Catalunya.
Que és argila.
Sí, que és vermell.
Que és vermell, que
porta ferro. Es diu ferrogenera, porta ferro. I llavors el de València, que és blanc, perquè és no porta ferro aquest. I llavors doncs, hi ha aquests tipus de fang, que aquests couen a 1000 graus. I després hi ha el gres, que cou a 1240 o de 1250, després hi ha la porcelana i el refractari.
No, que xulo!
Déu-n'hi-do!
Cada fang té la seva característica. Sí. O sigui, de treballar, es treballen tots igual. Però...
No et dona més joc un que un altre, són igual de malejables.
Sí, bueno, per exemple, el refractari serveix molt per fer escultures, perquè és un fang que té com uns granets a dintre, que és així.
Desgreixat.
I llavors pots fer peces grans i no s'esquerda.
Perquè de fet el que trobes tu amb aquestes exploracions arqueològiques ve ser el mateix material que ella està parlant, no?
Estava explicant ella, jo ho explico també a classe, perquè els expliquem com es feia una àmfora, per exemple, una cosa tan senzilla com això, no? I evidentment tot el que ens està dient ella ara del tipus d'argila, els desgreixants que fan servir, la temperatura, tot això són coses que els hi hem d'explicar, perquè
són bàsiques que van començar en bàsic.
Res per entendre-ho i per després trobar-ho, perquè és clar, tu vas, les troballes que fem a vegades són casuals, vas pel camp, vas per aquí, aquí mateix el Pla d'en Sala, no? Pues per terra es troben restes de d'àmfores recremades, que són rebutjos de forn, i si no saps què estàs buscant, no
dones,
pots identificar,
no trobes. Clar.
I llavors són aquestes coses que m'hi he fet pensar quan estava fent aquesta explicació. Clar. Sí, els arqueòlegs ens dediquem molt, perquè el que trobem els arqueòlegs sempre és... El que trobem més és ceràmica.
Clar.
I la ceràmica és un element indestructible, o sigui, té 2.000 anys i està com el primer dia. O sigui, és el plàstic de l'antiguitat, com sí. diuen, no? I per tant és un material que amb una excavació arqueològica és el percentatge més alt és d'això. Ah. O sigui, el 90% és ceràmica. La resta són ossos i altres coses, no? Però la ceràmica és el més important.
I ferro també trobeu, o és més difícil?
El ferro és difícil perquè el ferro es rovella.
S'oxida.
I després ja no...
Ja passa,
no,
més desapercebut.
I desapareix.
I és més nou, no?
I es reaprofita, si es troba.
No, el ferro també és antic.
No, el ferro és molt antic, sí, tant.
No sé.
L'edat de hierro.
Sí.
Exacte,
bueno, tota la sèrie. El bronze...
Sí, sí, tant. Per això estem.
Que me li agradarà.
Digues, digues.
Mira, que el meu avi va descobrir un poblat ibèric a Lleida.
Oh.
El Jabut, es deia.
Sí, el conec.
Sí? Sí. I llavors el meu avi, amb el meu pare, que tenia 14 anys o així, perquè vivien allà, a Aitona, al poble, no? Mm-hmm. I llavors el meu avi va pensar, ostres, va recollir moltes peces i se les portava a casa. Llavors, trossos, i la meva tieta m'explicava que ho netejàvem amb cendra i paper de diari, netejaven les peces que quedaven bé, llavors les enganxàvem amb una pega o algo, no? I tenien tot de peces i el meu avi va pensar, ostres, amb això igual puc anar. Va anar a la Diputació de Lleida, al Museu de Lleida, o sigui, a veure si li podien donar una feina. I en els fills, pues, una educació, no?, que poguessin anar a la universitat. I van dir, sí, sí, van anar, perquè tenim tot això amb diaris, eh? I van anar allà, al poblat, i es van quedar, oh, que bonic, aquest mar. I llavors, després, el meu avi treballava a Saragossa amb una empresa de fusta, bueno, que feien mobles, i l'amo li va dir, no deixis les peces a casa que te vindran i te les robaran. I el meu avi va dir, ai, no sé, diu, pues porta-les aquí, a Lleida, ai, a Saragossa, i les guardem en un magatzem. Bueno, pues el meu avi va fer això, va portar les peces allà, i llavors a casa hi havia peces. I un dia va anar a la Guàrdia Civil, diu que amb l'escopeta, li va dir, ets un lladre, tampoc... Oh, i se van emportar tot. I el meu avi, tot això, ho tenia fotografiat. I on estan aquestes peces, ara?
Això de la Guàrdia Civil i Lleida ve de lluny, veig.
Es veu que ve de lluny, ahir va pensar, deu estar en algun museu de...
No. I llavors resulta que, quan després amb els anys, pues el meu pare i jo les havia vist a casa, una vitrina molt gran, amb tot de gerres i tot. I inclús el meu pare, com que també pintava així, va dibuixar el meu avi ja amb les peces i tot. I fa, no sé, 7 o 8 anys, així que el meu pare ja estava molt gran, o no, més, 10 anys ja. I el meu pare estava gran, i jo dic, i què farem? Jo vivia llavors amb ells, havia tornat allà. I dic, i què farem? I vaig trucar al Museu de Lleida, i vaig parlar amb la directora, li vaig explicar tot, li vaig passar els diaris, de tot... I llavors es van quedar impressionats amb les coses que tenien, perquè hi havia inclús agulles de cosir.
D'os?
De què? No, de metall.
De metall.
I fíboles, i hi havia molta cosa. I llavors els vam... Bueno, van venir a buscar-ho tot, i llavors jo li vaig dir, mira, us ho donem? Tot jo us ho donem, perquè què ens barallem? Les meves germanes, jo vull aquest gerro, jo vull l'altre, jo vull... No, ho donem tot. I llavors l'únic que volem és que feu que el meu pare i el meu avi havien sigut com dolents, i vull que això...
Un reconeixement.
I vam fer això. Vam anar a Lleida, va venir el govern, bueno, els de Lleida,
I ho tenen exposat actualment?
No ho sé, perquè, clar, és que aquell museu és gran.
Jo coneixia els que estan excavant aquí a Jabut, sí, i no trobaven res, i no m'estranya perquè...
Diu, hi havien passat la família. Hi havia passat la família d'hora abans.
I s'ho havien portat. No, és una broma, però és que això passa que, esclar, de bona fe la gent, com aquella època era diferent per això, recollia, o sigui, feia excavacions i recollia les coses i les portava a vegades en un museu, a vegades a casa. I llavors, clar, se perd molta informació perquè...
De com estava posat,
el nivell en què estava. Llavors és un munt de materials que poden ser molt bonics, però descontextualitzats.
Clar, depèn de si estan més enterrats que no, per
ser una
única època...
Fora de context, clar.
I per tancar el tema aquest de Jabut, en aquest jaciment es va fer un projecte de fer cervesa ibèrica. I la Casa de Sant Miguel va ser la promotora d'això.
Ah, sí?
i va fer tota una edició d'ampolles de cervesa.
Ah, sí? No
de Ibèrica, de l'època, cervesa dolentíssima.
Ja. No pots parar.
Sense gas, una cosa... D'aquell temps.
Sí.
I vam fer una edició, em sap que eren 500 ampolles, vam fer, vaig anar a la presentació i els que vam anar-hi ens van regalar una ampolla i jo me la vaig veure. I els que no se la van veure, ara és una peça d'aquestes de col·leccionista.
Ah, està bé, la tenen encara allà. Sí, perquè la fàbrica primera es va fer a Lleida.
Està allà. Sí. Què podem fer? Doncs mira, fem un projecte de fer cervesa ibèrica. I vam fer a Gebut, van agafar...
Està bé.
Ja m'ha pres avui. Ja
has aprofitat.
Ja estic, anem a dormir tranquils.
Sí.
Anem a sopar?
Sí.
Quim, i tornant al sec, quins aspectes de la història i cultura de Canet creus que encara són poc coneguts pel públic en general?
Home, de fet, hi ha molt...
Que se sap molt, però... Home, jo crec que
hi ha molt de camp per córrer. Darrerament han fet descobertes importants. Bueno, ara, per exemple, el que era tot el segle XVIII, que era el gran segle de Canet dels navegants, era bastant desconegut, i gràcies a la tesi doctoral d'en Ricard Cantano, per exemple, que va guanyar el Premi Luro, i que ara també sortirà un dia d'aquests amb un cargol a l'esquena.
Sí, l'hem votat.
Doncs ha sigut realment una sorpresa, sí. I que posa Canet en el mapa d'aquest segle XVIII, que de fet va ser... Canet, clar, es coneixia per la indústria, però en el fons... la indústria, si va ser-hi, va ser gràcies a que abans hi havia hagut uns capitals procedents del comerç, i no necessàriament negrers, que a vegades també diuen
sí, és una mica la fama que hi ha, sí.
Alguns s'hi dedicava, però no era justament la base del negoci. Això són les descobertes noves. I ara que recordi, per exemple, una altra que també és interessant, el Mas Cabanyes, que és un dels masos més antics de Canet, que no se sabia on era, no es havia trobat mai. Se sabia la zona més o menys on podia ser, però no hi havia cap casa de pagès que es pogués identificar amb aquest mas. Estic parlant de la zona aquesta de la plaça de Llenya, no us penseu que estic parlant
de la Creu.
I arran d'unes obres a dintre d'una casa, en el carrer Xero Baix i el carrer d'en Pagà, aquests dos carrers estan a dins, o sigui, a sota hi ha el Mas Cabanyes. Però és que a més està conservat. O sigui, les cases que hi ha ara es van bastir sobre aquest mas. I llavors, a dintre, han comprat uns de fora, uns de Barcelona, han començat a repicar les parets, i els ha sortit aquí una finestra, aquí una porta...
Que maco.
I es veu que està... I van bastir les cases noves a sobre.
Però sempre es fa, totes les cultures.
Es van posant capes i van... Sí.
Bueno, però veure... tenia la vista.
Una
casa del segle,
home,
del segle XV.
Imagina't.
Molt. Ah, ostres, no en tenim cap. Aquest any d'aquesta època.
Sí.
Sempre és una sorpresa el que pots trobar.
Segons què, perquè les pedres transmeten.
Jo que sóc arqueòleg, és allò que mai saps que et trobaràs. No. És la gràcia que té aquesta
feina. La gràcia i la màgia. Això és com la màgia dels comedians. Perquè tu vas dir que anàveu de gitanos, però a veure... Feu uns espectacles amb una dimensió visual increïble, festiva.
I éreu pioners de
la màgia. Com aconseguíeu aquesta màgia?
Jo crec que ens vam ajuntar perquè realment creiem en la feina, creiem realment en sortir de la capsa italiana, ergo el teatre, d'anar a un lloc comú, ergo el carrer, i que vam anar a portar, i ens ho creiem realment, i que faríem un tipus de teatre que fos molt lligat a la vida i un tipus de vida que fos molt lligat. No vam ser una comuna intel·lectual, sinó un conjunt de persones que van aprofitar la vinentesa, sobretot de Canet, per posar-se a viure juntes per poder treballar més. Jo crec que el que sí que hem fet al llarg dels anys, a part de descobrir el món i aprendre de tots els viatges, que han sigut molts països i molts anys, ha sigut aportar un llenguatge nou, que no és ni millor ni pitjor, però sí que hem aportat un llenguatge nou al teatre, a la imatge,
una visió diferent.
Creadors d'un nou llenguatge, trobo que és una definició que ens va fer el Palau Robert quan va fer l'exposició, que jo trobo que ajunta, sense vanitat, però ajunta el resultat. Perquè històricament, i ara hi penso de vegades, dic, bueno, tothom parla del Carnaval de Venècia, però el vam reposar nosaltres. Ens van venir a buscar per refer un carnaval que estava parat. Ni et dic a Barcelona, Espanya, després del Franco. Haurien de ser el sant patró de totes les colles de diables de Catalunya. Ens ets a vanitat, eh? És fet.
No, no, però
vull dir que no és
que
ho dic com... Clar, però que no jo me'n recordo d'haver posat la primera festa major de Barcelona. Com l'Ajuntament de Barcelona ens va fer servir, vam organitzar la festa major, la trobada de diables, i vam fer aquell recorregut, que devia ser així. Mira tu ara. Clar que tenim molts anys nosaltres. Hem fet 50 de comedians, però sí que hem aportat això. Bueno, som creadors d'un nou llenguatge.
I el moment aquell també del final del franquisme, que jo me'n recordo que no podies ni anar disfressat.
No, l'havíem rebut, nosaltres, sí, directament dels grisos.
No, no, i és que, a més a més, però inclús si en criatures
sí.
havien de tapar-nos amb l'arri.
Tot estava bé.
Trepitjant el Maresme, el podcast que et convida a recórrer pas a pas la teva comarca.
Quan caminem pels carrers dels nostres pobles, se'ns oblida que aquests carrers, aquests indrets, tenen un